Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Durant aquest cap de setmana s'han recollit més de 30.000 quilos de residus a les platges de Badalona. Després de la tempesta de la setmana passada han arribat a les aigües residus com plàstics o canyes de bambú. Des de l'AMB alerten que en els propers dies en poden seguir arribant. Tot i així, s'ha reforçat la neteja de la sorra del litoral. Sílvia Llama, Ràdio Televisió de Badalona.
Bona tarda. Els usuaris de la platja es queixen que avui dilluns la bandera que uneix a la platja dels pescadors és de color verd, que indica que el bany és apte. Ells asseguren que amb els sòlids que hi ha a l'aigua hauria de ser com a mínim de color groc.
És una pena perquè tenim molt tros de platja, molta gent amb ganes de vindre a la platja i és una pena que no et puguis banyar. Perquè mira, avui hi ha bandera verda, però si tu mires l'aigua, sobretot la de la vora, i tu saps que les persones grans, parlo per mi, no ens podem anar allà dintre per si de cas, mira com està, la vora està fastigosa.
Almenys l'aigua neta. Ara hi ha bandera verda i això està fet una merda. Això és per bandera vermella, perquè això és per contaminar qualsevol.
Després d'un cap de setmana on les branques i residus han estat els protagonistes a tot el litoral, el panorama no ha canviat gaire aquest matí. La Clara i la seva parella són de León i fa 3 estius que venen de vacances a la platja de Badalona. Ara es plantegen si tornar l'any vinent després de la mala experiencia d'enguany.
Somos de León y venimos aquí, tenemos 7 días al año de vacaciones y ha sido imposible. Es más, te vas un poquito más en el litoral a unos 15 minutos y sigue estando igual. Entonces, pues son unas vacaciones un poco complicadas.
Les dutxes s'han convertit en el millor aliat per refrescar-se. Des de l'AMB asseguren que han reforçat la neteja de la sorra, però que en els propers dies encara poden seguir arribant residus.
Roses fa una valoració positiva del curs internacional d'arqueologia que s'ha realitzat aquest mes de juliol a la Ciutadella de Roses. Un curs que ha permès que 14 estudiants d'arqueologia poguessin practicar la seva carrera i a la vegada ha permès descobrir més detalls de les restes medievals de la Ciutadella de Roses. Mercè Mainé, Ràdio Vilafant.
El segon curs internacional d'arqueologia medieval i moderna de Roses ha permès a 14 estudiants d'arqueologia adquirir coneixements pràctics i a la vegada això ha permès a Roses que es poguessin avançar en les excavacions i en la restauració de la vila medieval del poble. El regidor de Cultura de Roses, Eric Ibáñez, valora molt positivament aquest segon curs que ha aconseguit fer aquestes troballes arqueològiques.
El que han fet ha sigut obrir un tram més d'aquest carrer, aproximadament fan uns 150 metres, i el que han descobert és que, bueno, habitualment, quan es fa el dibuix d'aquests tramats urbans, i en aquest cas el de Roses del carrer, es dibuixava amb una línia recta, i el que han pogut veure és que no és tan recta com semblava, sinó que fa... El que passa que ha coincidit que és a la part final de la zona que estaven excavant. Per tant, però s'intueix una corba en aquest carrer que han d'acabar de definir en properes campanyes.
Un curs que, a més de la vessant pedagògica i arqueològica, també serveix perquè Roses i el seu patrimoni siguin coneguts internacionalment, ja que els alumnes que han participat provenen de Catalunya, Itàlia i també de França. Les properes excavacions a Roses, aquestes ja fora del curs, seran la propera tardor.
La crònica des de Roses posa a punt i final aquest butlletí centrat en el territori, en el barcelonès i també a l'Empordà. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Davant de la inoperància dels governs, davant de la inoperància de les administracions, sobretot els governs europeus i la Unió Europea, la societat civil s'organitza a través de les seves ONGs. Bona tarda a tots i benvinguts. Ara fa unes hores, Metges Sense Fronteres ha fet públic que torna novament a operar a la Mediterrània per rescatar vides. I és que la situació que es viu en aquest petit espai de mar situat en el nostre planeta és insostenible. En el que portem d'any, almenys 426 persones, entre homes i dones i nens, han mort a l'intentar creuar a Europa en el que s'ha convertit una de les rutes migratòries més mortals. Estem parlant de la ruta que surt del Líban. Metges Sense Fronteres, amb SOS Mediterraner, amb un vaixell amb bandera i propietat i de propietat noruega, són ja rumb cap a aquesta zona de la Mediterrània sense eufemismes, sense metàfores i sense segones lectures. Surten a rescatar vides. I s'ha acabat el tema. Contràriament al que els ha tocat fer a d'altres ONGs, com són Open Arms, per exemple, no amaguen la seva voluntat ni la seva intenció. Se'n van a cobrir les vergonyes dels governs i a fer que la Mediterrània no sigui aquest espai de mort en lloc d'aquest espai de vida. L'embarcació que porten, a més, és una embarcació dissenyada i preparada per fer precisament el que van a fer, rescatar vides. És una embarcació que pot portar fins a 200 persones al marge de tripulants i que va ser construïda l'any 1986 precisament per buscar i rescatar treballadors que treballaven a les bases petrolieres de Noruega. Per tant, és una embarcació que està específicament construïda i especialment construïda pel que l'utilitzaran Metges Sense Fronteres i SOS Mediterrani. Les entitats socials, per tant, en revolta i les entitats socials, per tant, amb clara voluntat de posar de manifest les vergonyes dels governs. I segur que els governs intentaran fer guerra bruta. Els polítics intentaran, a través de doncs, mil i un excuses, com ens ha passat a la gent d'Open Arms, amb mil i uns papers i mil i uns notificacions, intentaran que aquestes entitats no surtin. I si surten, que no tornin. I si tornen, que no els desembarquin els immigrants. I si els desembarquen els immigrants, no patiu que buscaran la manera d'intentar retornar-los al seu país d'origen, com està fent l'estat espanyol amb un acord amb el Marroc, del qual ens entendríem que sentir vergonya, tal com ens ho ha explicat la gent de Salvament Marítim. Però, bé, al final no podran amb tots. Si tots ens hi posem, no podran amb nosaltres, perquè al cap i a la fi, malgrat el que ells puguin dir i el que ells puguin explicar, estan al nostre servei. Els ciutadans manem, els polítics obeeixen. Els ciutadans exigim, els polítics treballen per nosaltres. Ara ens hi hem de posar. Ens hi hem de posar i aquestes ONGs ens marquen una miqueta tots el camí. Ben trobats. Abans de començar, volem sentir la veu del David Noguera, que és president de Metges Sense Fronteres, aquí a l'estat espanyol, que explica així el que surten a fer.
Metges Sense Fronteres torna a rescatar el Mediterrani. Primer i fonamentalment perquè segueixen morint moltíssimes persones, més de 400 persones. Segon, perquè els governs europeus són incapaços de posar en marxa i mantenir una missió de rescat que salvi la vida d'aquestes persones i els ofereixi un port segur on puguin exercir els seus drets fonamentals. I tercer, perquè simplement l'opció de no fer res no és una opció. Davant d'aquests nivells de patiment, de nivells de mortalitat, Metges Sense Fronteres, societat civil organitzada, quan els governs no responen, ho hem de fer nosaltres, i és per això que tornem al matí.
No fer res no és una opció. Aquesta penso que és la frase més aclaridora. Ben trobats, arrenquem el darrer far de dilluns, el darrer far de dilluns, que és el que farem al llarg del dia d'avui, el darrer far d'aquesta temporada. La temporada vinent en tindrem segurament molts més, segur, molts més, però en tot cas, d'aquesta primera temporada del far, el darrer dilluns que compartirem plegats. I ho fem amb ganes de passar-nos-ho millor que mai. Ben trobats, en nom d'en Juanjo López, d'en David Valverde, d'en Joan Bosch, de la Judit Castells, d'en Daniel Rodríguez, de l'Ivan Fernández, de la Cristina Cantal, de la Isabel González i de qui us parla. Estarem amb vosaltres fins les 7. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I avui sentia una crònica que deia: estem en plena onada de calor, les temperatures no són tan altes. Bueno, pues si no són tan altes, no és onada de calor. Bé, en tot cas, sembla que sí que estem en onada de calor i la tindrem durant uns quants dies, pel cap baix fins dijous. Qui té totes les dades és des del Servei Meteorològic de Catalunya, el nostre company en Sergi Gallego. Sergi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Encetem la setmana amb el cel serè o poc ennuvolat en general, amb el creixement de nuvolades a punts de muntanya on podria aparèixer algun ruixat. A banda, a la costa es podran formar alguns núvols baixos a partir del vespre. En general, el vent bufarà de component sud entre fluix i moderat, amb predomini del llebeig a la costa central i el xaloc al sud de la Costa Daurada. El mar estarà tranquil, amb predomini del marejol en general. Pel que fa a la temperatura, serà més alta i oscil·larà entre 33 i 38 graus. Valors lleugerament més baixos al litoral a causa de la marinada i més alts a ponent, on podrien fregar fins i tot els 40 graus. De fet, la temperatura serà el que marcarà les pròximes jornades. Pujarà cada dia lleugerament a causa de l'anticicló que mantindrà l'estabilitat meteorològica. En general, és probable que se superi els llindars de calor establerts per cada municipi, sobretot a Ponent, on es podran superar els 40 graus. El litoral voltarà entre 29 i 34 graus, però a causa de l'humitat i la temperatura elevada, l'ambient serà xafogós, especialment durant les hores centrals del dia. Pel que fa a l'estat del cel, demà es mantindrà el cel serè o poc ennuvolat amb creixement de nuvolades al Pirineu i amb una probabilitat baixa de precipitació. El vent bufarà de component sud, amb algun cop fort al litoral central i al sud de la Costa Brava, amb predomini del llebeig a la costa central i mitjora el xaloc a la resta. El mar continuarà tranquil, amb predomini del marejol en general, amb alguna àrea de maró a la Costa Brava. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Sergi. Demà hi tornem. Gràcies.
Connectem amb l'actualitat.
Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Anem directament a Barraca perquè la plataforma d'afectats per la hipoteca, la PAH, i l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l'Estat han creat un comitè de crisi per buscar solucions i reallotjar les famílies desnonades.
Avui s'ha fet la primera reunió entre la plataforma, l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat per buscar aquestes solucions a l'emergència de l'habitatge. De la reunió s'extreuen algunes mesures, com la que ha explicat el subdelegat del govern, Carlos Prieto, qui ha assegurat que durant els propers dies estudiaran la manera de poder destinar a les famílies vulnerables els pisos buits que té la Sareb a Barcelona, que són uns 200 segons, ha explicat la plataforma d'afectats per la hipoteca. Durant la reunió, les administracions també han reconegut la responsabilitat en el conflicte i han expressat la necessitat de treballar tots junts per tal de buscar aquestes solucions. Totes les parts han acordat programar dues noves reunions del comitè de crisi, una primera que es farà el proper dilluns 29 de juliol, serà de caire tècnic en el qual es proposaran mesures concretes, i una segona que ja es faria el mes de setembre, de caire més polític.
Mentretant, el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, l'incombustible Albert Batlle, planteja l'opció del retorn assistit dels menors no acompanyats al seu país d'origen.
Un nen sempre estarà millor amb la seva família, per problemàtica que pugui ser, ha afegit Batlle. Segons diu, cal parlar amb els serveis socials i educatius de totes les administracions i tenir en compte si la voluntat del menor és tornar a casa seva. Unes declaracions, doncs, que han aixecat ja polseguera i que l'associació Exmenes no ha trigat en respondre per titllar-les d'irresponsables.
Home, depèn si t'estan bombardejant casa teva o no te l'estan bombardejant. Si és el cas d'aquesta gent, doncs, evidentment, més lluny de les bombes, millor. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
A reveure. I augmenta el nombre de menors migrants desemparats que travessen la frontera per Portbou per arribar a França. Cristina.
L'estació de tren de Portbou s'ha convertit en el punt de pas fronterer preferent dels menors estrangers no acompanyats per accedir al país veí. La facilitat d'anar en tren cap a Cervera de la Marenda des de la línia que surt de Barcelona els ho possibilita. La Policia Nacional ha notat un increment d'aquest tipus de migrants desemparats en els últims anys i en aquest primer semestre del 2019 ja n'han detectat 44, un 20% més que l'any passat. La major part els han localitzat en els controls aleatoris que realitzen els trens i el destí més comú d'aquests joves és França, tot i que en algun cas també en troben que venen de França per arribar a Espanya. Dels 44 menes detectats, 21 eren marroquins i 13 algerians, i un terç del total havien fugit de centres de menors, la majoria de Còrdoba o Granada.
I intercepten una extracció il·legal de corall vermell al Cap de Creus.
L'acció, liderada per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura i coordinada amb diferents unitats dels cossos de Mossos d'Esquadra i d'agents rurals, ha permès comissar 3 sacs de corall vermell extret il·legalment dins la zona del Cap de Creus per un grup de corallers, alguns dels quals amb llicència del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Els infractors van ser interceptats a una cala on havien aparcat els seus vehicles, trobant-se tots tres amb equips d'immersió, però sense cap tipus de captura. Els 3 sacs havien estat amagats a uns 5 metres de fondària i contenien unes 150 colònies de corall vermell amb un pes total de 1,86 quilos. L'operatiu, resultat de diversos dies de control i vigilància a la zona, ha requerit l'ús de mitjans tant terrestres com aquàtics i fins i tot aèries amb l'ajuda d'un helicòpter.
malauradament, la del dia. Sí, ha mort un home de 72 anys ofegat en una platja de Mont-roig del Camp. Daniel.
L'home de nacionalitat francesa ha mort després d'ofegar-se aquest matí mentre es banyava a la platja de la Porquerola davant del càmping Torre del Sol. El 112 ha rebut l'avís cap a 11:45 quan els socorristes l'han tret de l'aigua inconscient i han començat les maniobres de reanimació que han continuat al 100 sense èxit. A la platja onejava avui la bandera groga. La Guàrdia Civil s'encarrega d'instruir les diligències. Amb la d'aquest dilluns ja són 10 les persones que han mort aquest estiu a les platges catalanes.
Hòstia, feu córrer la veu, sisplau, i la gent que ens escolteu, feu córrer la veu i aviam si evitem, perquè és cada dia un, cada dia un, cada dia un. Aviam si fem cas a les banderes i els consells que ens donen les administracions, que amb això sí que són solvents. Gràcies, Daniel. Fins després.
Fins ara.
I l'Ajuntament de Calafell vol endurir les sancions als veïns que deixin la brossa fora dels contenidors. Home, Ivan.
Doncs sí, el consistori ha imposat en un any 24 multes de 750 euros a diferents veïns que havien llançat la brossa fora dels contenidors. És el primer balanç d'una mesura que Calafell va posar en marxa l'estiu passat amb l'objectiu d'evitar l'incivisme aquest estiu, però l'Ajuntament s'ha vist desbordat per la quantitat de brossa i trastos vells que hi ha a la via pública, un fet que ha posat en alerta el consistori. De fet, ha anunciat avui que en les properes setmanes es faran noves actuacions per intentar minimitzar aquesta situació. Ho farà desplegant una brigada d'agents cívics per identificar els veïns que deixin les escombraries al carrer. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha admès que els 750 euros de multa és un import elevat, però remarca que és l'única solució per mantenir el control sobre l'incivisme i, de fet, no descarta endurir aquestes multes. Tot i això, aquest sistema, diu Ferrer, no ha assolit els resultats esperats i per això ara el consistori està estudiant un nou sistema de contenidors electrònics que es desplegaria el proper any 2021.
Doncs, home, per favor, feu la feina bé, no deixeu la bossa de qualsevol lloc, eh? Vinga, sisplau. Gràcies, Ivan.
Fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
I aquest matí ha estat matí de reivindicació a la ciutat de Barcelona. En el context del 52è aniversari de l'ocupació dels territoris palestins per part d'Israel, l'Amnistia Internacional ha fet un acte de reivindicació davant de la seu de TripAdvisor, al carrer Lepant a Mausias Marc, a Barcelona, amb la voluntat de denunciar el lloguer d'habitatge vacacional precisament en aquests territoris ocupats, un fet que no només enriqueix els opressors, sinó que a sobre el que fa és endarrerir la finalització o anul·lar la finalització d'aquest conflicte. De fet, en volem parlar amb el portaveu d'Amnistia Internacional, amb el Dani Vilaró. Dani, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
La veritat és que no és molt conegut que això està passant i els que aquest matí hem llegit la notícia ens sobta una mica la desfatxatesa, no? De jugar fins i tot per fer vacances a cases en territoris ocupats en un conflicte de guerra. És al·lucinant.
Sí, aquesta acció és conseqüència d'un informe que nosaltres vam treure el mes de gener on assenyalàvem aquesta empresa on hem anat avui, TripAdvisor, però també d'altres, no? Com Airbnb, Expedia, és a dir, altres grans operadors, diguem, d'internet o d'aquest internet turístic, que realment doncs, el que demanem nosaltres és que tinguin en compte doncs, què és el que estan ofertant, no? I justament aquest és el principal problema. És a dir, TripAdvisor, nosaltres hem detectat que està ofertant almenys una setantena d'allotjaments amb 27 assentaments de colons israelians a la Palestina ocupada. Això, segons el dret internacional, doncs és il·legal, i no només és il·legal, sinó que és un crim de guerra, és a dir, el desplaçament de població de colons, diguem, en territori ocupat, no? Llavors, clar, nosaltres el que demanem és que aquests grans gegants turístics, doncs, no només que no facin benefici, com tu bé deies, d'aquestes accions o d'aquests allotjaments, sinó que tallin la promoció d'aquests assentaments, d'aquests allotjaments, perquè el que fan és perpetuar, diguem, una situació absolutament de vulneració de drets humans i alimentar-la, no?
Dos qüestions aquí. La primera, també qui carai vol anar de vacances en un lloc així? Ja em perdonareu, m'agradaria veure-ho.
Sí, aquí ens hem trobat en l'estudi que nosaltres vam fer el mes de gener, és que curiosament juguen amb l'equívoc, és a dir, molta gent es pensa que va a Israel, no? Vaig de vacances a Israel, i no sap ben bé que s'està ficant o que està entrant en zona, diguem, ocupada, no? O en territoris ocupats, no? Després suposo que sí, un cop s'hi troba allà ja veu que allò no és gaire normal, no? Però és això, no? Aquestes empreses no diuen que això és territori palestí ocupat o Cisjordània, sinó que parlen d'Israel, no? D'una oferta israel, el mateix que si vas a Tel Aviv, que si vas en un assentament. I, evidentment, la distinció per nosaltres és molt clara, no?, i molt evident.
I tant. Heu entregat, a més, una carta, precisament, recollint tot això que ens expliques i fent la petició de manera escrita i oficial. No sé si heu rebut resposta o no.
Encara no, és a dir, nosaltres quan el mes de gener vam fer públic l'informe, TripAdvisor sí que va rebre, va dir, hem rebut l'informe, i ara el que hem fet és, hem deixat passar uns mesos, no?, per cortesia, per veure si reaccionaven, i de gener a juliol doncs no hem vist cap reacció per part d'aquesta empresa. D'aquí ve l'acció que hem fet avui al carrer de protesta, diguem, de reivindicació, i ja els hem entregat en mà, no?, hem pujat fins a dalt a les seves oficines, doncs una carta reclamant una actuació ja després de tants mesos d'haver fet la denúncia. Però per ara no hem tingut resposta, no?
Sovint aquestes plataformes el que diuen és, bé, nosaltres només som una plataforma, aquí cadascú pensa el que vol i nosaltres només oferim l'eina. Sol ser l'excusa en la qual s'amaguen. Sou optimistes o creieu que la resposta anirà per aquí?
Clar, el que et deia abans, no?, com que ells juguen una mica a invisibilitzar el problema o a fer veure que no va amb ells, no?, nosaltres el que fem justament és el contrari, no?, el que fa Amnistia Internacional i altres organitzacions de drets humans és dir, escolti'm, vostès s'estan beneficiant d'una cosa que està prohibida pel dret internacional, que suposa una vulneració de drets humans greu, que suposa allargar un conflicte que no té solució després de més de 52 anys d'ocupació israeliana de Palestina, i per tant aquí juguem, diguem, a tocar una mica la imatge, no?, o la bona imatge que suposadament tenen aquestes empreses que diuen que només fan d'intermediaris. No és així, no? S'estan lucrant, s'estan beneficiant, i nosaltres el que diem és que l'ocupació de terres no pot ser mai una destinació turística. No pot ser-ho mai.
I aquí ens porta davant d'una realitat, i és la responsabilitat que tenim com a ciutadans, no? Qui no vulgui fer vacances solidàries, doncs perquè vol anar descansat i tot el dret de poder-ho fer, però jo penso que hem de ser curosos a l'hora de decidir on anem a passar les nostres vacances, a qui beneficiem i a quins establiments i a quins indrets hem decidit donar-hi, pagar els nostres diners per descansar.
Totalment d'acord, no? És a dir, aquí també hi ha una crida al consumidor, no?, o a la persona que consumeix aquest tipus de plataformes i que s'ha d'informar o ha d'intentar informar-se de veure què hi ha al darrere, no?, d'aquell allotjament que s'està oferint, d'aquella activitat turística que pot semblar molt xula o molt, molt interessant, però que realment pot ser una font de vulneració de drets humans com és en aquest cas, no? Ells va al·legar en el seu moment que, bé, no, és que això també els palestins també se'n beneficien perquè això no deixa de ser una activitat econòmica, però no és cert, no? Perquè en els assentaments de colons israelians allà no hi ha palestins, no hi ha palestins i per tant no veuen ni un euro d'aquest suposat benefici, no? Sí, és una crida també a les persones que fem vacances, no?, que fem turisme, no?, que sortim fora del nostre país per veure quin impacte, no?, té en drets humans relacionar-se o fer-ho a través de determinades empreses.
Que, per cert, Dani, els drets humans, o almenys aquesta és la percepció que tenim, estan en crisi, eh? És a dir, els drets humans tothom els té a la boca, eh? Tothom en parla, tothom en diu les bondats, però una cosa és dir-ne les bondats i una altra cosa és respectar-los. I en aquest sentit, en general, els darrers mesos o els darrers dos anys no són massa bons pels drets humans.
Sí, n'hem parlat alguna vegada, no?, ja sí, sí. En aquest mateix programa, sí, sí. Que estem vivint una ofensiva contra els drets humans, no?, per part de governs que abans dissimulaven, no?, o que intentaven amagar la seva vulneració i que ara decididament et diuen no, jo això no ho vull complir, encara que sigui una vulneració de drets humans. Doncs és el mateix que nosaltres estem fent ara amb les empreses, no? Les empreses, normalment grans empreses o grans transnacionals o empreses globals, no?, que podríem dir que tenen presència a tot el món, doncs també són actors importants a l'hora de respectar o no respectar o vulnerar els drets humans. I aquí el que fem doncs, és assenyalar aquests actors, siguin governamentals, siguin empreses, perquè realment estem en una crisi de drets humans, global, podríem dir, de molts actors diferents, i aquí el que es tracta és d'assenyalar-los i intentar doncs, parar el cop, no? Parar el cop i intentar revertir aquelles situacions que realment doncs són molt compromeses perquè els drets humans siguin una realitat per a moltes persones.
Cal dir que una acció similar a la que avui s'ha fet a Barcelona també s'ha de fer, s'està prevista fer al Canadà, a Ottawa i als Estats Units, que sigui a Boston, no sé, Amèrica?
Sí, això és una acció que s'ha fet, diguem, d'Amnistia Internacional a nivell global, s'ha fet a dues ciutats més, que ho deuen estar fent aproximadament per la diferència horària, sí. Doncs a aquesta hora potser encara no ha arribat a fer-se, però al llarg del dia d'avui. I sí, la crida és, diguem, aquest gegant que és TripAdvisor, no?, que gestiona tantes i tants allotjaments arreu del món i que utilitza tanta gent, per altra banda, arreu del món, doncs perquè obri una mica els ulls a aquesta realitat.
Doncs així estan les coses. Avui hem començat parlant de drets humans. Mira, dèiem al principi del programa, cal que la societat civil s'organitzi a través de les entitats que ja existiu per defensar precisament els drets humans. Avui que hem començat explicant que Metges Sense Fronteres tornarà a operar a la Mediterrània amb el vaixell i SOS Mediterrani obertament i sense metàfores per salvar vides. Jo dic perquè de vegades hi ha hagut ONGs que han hagut d'utilitzar allò, paraules o metàfores per fer allò que no fan o fer veure que fan allò que no fan, que no han decidit fer. Aquests no, aquests van directament a salvar vides. Doncs, i diuen, davant de la inoperància dels governs, no? Doncs clar. Això és el que hem de fer la ciutadania, no? Posar-nos al darrere de les entitats i apretar a través d'elles.
Sí. A més, molt contents, no?, d'aquesta decisió de Metges Sense Fronteres, que nosaltres ja hem donat suport a totes les ONGs de salvament marítim, perquè realment estan fent això que dius, no? És a dir, davant de la inacció dels estats, doncs prenen la iniciativa, i si no queda una altra opció, doncs és el que s'ha de fer, no? Donar-lo suport i endavant, no?
Doncs, Dani, els drets humans no fan vacances, no. Per tant, durant els mesos de juliol, que queda, i agost, tot el mes, evidentment, a seguir lluitant pels drets humans. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després.
Adéu, bona tarda.
En Dani Vilaró, que és membre d'Amnistia Internacional, com a portaveu d'aquesta entitat al nostre país, a Catalunya, explicant-nos aquesta acció que han fet aquest matí davant de TripAdvisor, que lloga habitatges vacacionals en zones ocupades, que és que, vaja... Mirem-nos bé on anem de vacances abans de contractar-nos, home. Gairebé dos quarts.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
S'ha perdut aquella carona que tots deien de bon Jan. Ja ho sé, per cada tron una esperança de canvi, però potser tampoc n'haguessin fet falta tants. I un copet a l'esquena que volia dir endavant, i una frase tota polida de la que ja m'he cansat, de tan molt tonto, company, que no te n'adones que tu em va fent, que tu sembres desitjat riquesa i sort del teu ser, n'has deixat molts enrere, però molts més te'n vindran i això no canviarà mai. Estaria bé que penséssim que per cada camí que emprenem, per més curt o més llarg, sempre comença amb un nou pas. Que tan molt tonto, company, que no te n'adones que tothom va fent,
va tirant,
que tothom va tirant. De tan molt tonto, company, de tan molt tonto, tu, de tan molt tonto, company. Mira!
tonto el que camina trist, i és tonto el que no assumeix cap risc, i tonto és el que plora massa, i és tonto el que només mana, demana, tonto el que només demana, i el que es deixa la desgana.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Moment per repassar els resultats esportius del cap de setmana i ho fem primer viatjant cap a l'Empordà, perquè la 8a edició de la travessia a l'Escala Roses, amb un centenar de participants i 11 trofeus, ha estat, sens dubte, una de les notícies esportives del cap de setmana. Cristina.
Aquest dissabte s'ha dut a terme aquesta travessia que enguany s'ha canviat de data, passant de l'agost al juliol per garantir que hi hagi vent de mar cap a terra. Precisament va acompanyar la competició vent de sud-est d'uns 20 nusos que va ajudar el primer kitesurf en foil a travessar la línia d'arribada en només 18 minuts. David Miralta, director esportiu del Gen Roses, detalla els premiats.
Primer windsurf, que també es va endur el trofeu de primer soci del Gen, que va ser en Pol Font. El primer kite va ser per Jordi Peralta. Primer catamarà va guanyar un club col·laborador de l'Escala, amb la Júlia Flor, amb la seva tripulació. Amb vela lleugera va guanyar un soci nostre, que va ser en Jordi Capella, amb un làser. Després, primera fèmina, se la van portar la Montserrat Sánchez amb un kite fenomenal. L'últim més esforçats, pobrets, uns nois nostres d'aquí de l'Escola de Vela, que van batallar amb un RS, una embarcació doble. Dos bailets, van batallar tota la travessia fins a l'últim moment i encantadíssims que l'acabessin i molt satisfet.
Lluís Ferrer va rebre el premi al més jove en acabar la cursa i el trofeu al més veterà va ser per Jordi Bosch. Finalment, el trofeu vintage a l'embarcació més antiga va ser per Quim Figueres amb una planxa de windsurf clàssica.
I l'equip Monterrey es proclama campió del primer torneig del 28è campionat de vòlei platja Vila de Roses.
Aquest dissabte 20 de juliol s'ha disputat a la platja de Santa Margarida de Roses la primera jornada del mític campionat de vòlei platja en la modalitat 3x3 que enguany compleix 28 anys. El torneig ha comptat amb dos nivells diferents. Per una banda, el nivell promoció per aquells que s'inicien en el vòlei platja amb un total de 12 equips i per l'altre, nivell avançat amb una participació de 15 equips diferents. En total han participat més de 80 persones en aquesta primera jornada. L'equip de veterans Monterrey, participant mític en aquest campionat, ja s'ha guanyat la seva plaça a la final després de derrotar l'equip Showtime. A nivell promoció, els Tart i Malament s'han imposat el Matabosc i jo i també passen directament a disputar la final. El proper 3 d'agost es durà a terme el segon torneig i al cap de 15 dies, el dissabte 17 d'agost, serà el torn de les finals on en sortiran els guanyadors del campionat de volei platja Vila de Roses 2019.
I aquest dissabte s'ha dut a terme el 18è descens popular en Piragua per reivindicar el cabal del Ter.
Els piragüistes van sortir de la zona de la barca de Bescanó i van recórrer 6 quilòmetres passant pel Parc d'Aigües Braves de la Pilastra, creuant els termes municipals de Sal i Sant Gregori i fins a arribar al Parc de les Ribes d'Altera, Fontejau, a Girona. Aquest descens popular memorial Francesc Ferrer és una acció reivindicativa per conscienciar sobre la necessitat de retornar a la conca d'Altera el cabal que es deriva des de fa anys, així el curs baix i mig del riu a les comarques gironines.
I al Garraf s'ha celebrat la tercera edició de l'Open Fotografia Submarina, Ivan.
Una prova que de bon matí va estar marcada pel vent i pel fort tonatge, condicions que van dificultar la sortida dels submarinistes. En un principi, la prova havia de començar a les 9 del matí, però les condicions meteorològiques van fer que finalment l'embarcació decidís sortir una hora més tard. A partir de les 10, però, la prova, puntuable per la Copa Catalana de Fotografia Submarina, es va poder desenvolupar sense problemes. Escoltem Tete Sabater, director esportiu del Club Nàutic Vilanova.
Bé, bueno, la jornada la vam començar a les 9, demanant totes les titulacions i assegurances dels participants i fent la foto de control, i sobre les 10 del matí ja estàvem sortint per Bocana. I la veritat és que, bueno, els concursants van poder tindre un molt bon dia, tot i que es van aixecant llevant durant el matí i a última hora ja hi havia una mica d'onada. La veritat és que, bueno, al fons del mar van poder realitzar bones fotografies.
En acabar la prova es va celebrar el tradicional àpat pels participants i ara només cal esperar que la federació decideixi la propera setmana quin és el vídeo i la fotografia guanyadora.
Aquest cap de setmana ha estat de celebracions al Club Marítim de Torredembarra amb motiu del seu 50è aniversari.
Entre totes les activitats que ha organitzat durant aquests dies el Club Tarragoní, dissabte i diumenge va tenir lloc una regata de nivell 2 per la classe de patí de vela sènior de primera i segona categoria. S'han disputat un total de 3 mànigues, on el sitgetà Jordi Marés s'ha endut la victòria a primera categoria, seguit de Joan Pedemonte del Club Patí de Vela Blanes i del local Jordi Dalmau. Al podi de segona categoria l'han format els regatistes del Club Marítim Altafulla, Pepe Sánchez, Edu Serrés i Eva Pallissé. A més d'aquesta regata de nivell 2, també es va celebrar una regata de caire social, una regata de nivell 3 per la classe de catamarans.
Tanquem l'apartat esportiu explicant que les regatistes Alicia Fras i Maria González finalitzen el Youth Sailing World Championship en quarta posició en la classe 29er. Daniel.
Fras del Club Nàutic Cambrils i González del Real Club Nàutic de Tarragona es mostren molt contentes i satisfetes amb el resultat aconseguit en una competició que ha estat intensa, però que han donat terme amb molta constància. I és que des del primer dia van aconseguir col·locar-se en aquesta quarta posició sense deixar el lloc lliure, però el tercer dia van aconseguir acariciar el pòdium, com vam explicar, però finalment, després de 13 proves totals, no ha estat possible arribar al bronze. La competició s'ha celebrat a Gdània, a Polònia, entre els dies 13 i 20 de juliol. De fet, les regatistes s'ha de dir que han competit amb els 29er amb més de 25 parelles d'arreu del món.
Doncs felicitats a les regatistes, bona feina, i escolta'm, suposo que seguir preparant-se de cara als Jocs Olímpics, no?, que és el que...
Bueno, seguir treballant proves, exacte, llàstima, allò que estàs allà al propet, i per molt prop no pugis al podi. Això fa una mica de ràbia, no?, però bueno, realment molt bon treball de les tarragonines, i a seguir treballant, perquè tenen encara algunes competicions al llarg del curs, i doncs sí, seguir treballant per intentar arribar als Olímpics. Encara els queda temps, però...
I tant.
A treballar amb constància.
Escolteu, el treball mai s'obre, I millor... La musa, millor que t'agafi treballant, més que no pas assegut al sofà. Que, per cert, ara que parlem d'esport i d'activitats esportives, aquests dies d'estiu, aquestes properes setmanes, proveu alguna activitat esportiva, ni que sigui per provar les sensacions, introduir-vos al món de la nàutica, que val molt la pena. I el de la vela ni us ho explico. Gràcies, Daniel, fins després.
Vinga, fins ara.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I tenim molt bones notícies, tenim notícies a celebrar. La Generalitat de Catalunya ha anunciat que ha fet reconeixedor del Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2019 al científic i oceanògraf Carlos Duarte. El jurat d'aquest guardó, que és el més important que la Generalitat, juntament amb el Premi Internacional Catalunya, ha decidit que l'oceanògraf, que és nascut a Portugal, però de nacionalitat espanyola, és líder mundial en ecologia marina i oceanografia biològica, i que per tota la seva investigació, pels seus descobriments, per les possibilitats que d'alguna manera ha anat demostrant al llarg de tota la seva carrera, és mereixedor d'aquest reconeixement. De fet, en Carlos Duarte va ser qui va trobar l'anomenat carboni blau, que és aquesta capacitat que tenen els oceans per absorbir part del carboni que es llença a l'atmosfera. Però no només aquesta és una de les seves, vàlues, sinó que ha estat també cap d'expedicions a l'Antàrtida i una persona que s'ha mostrat sempre molt dinàmica, ja no només en la investigació, sinó també en la divulgació de la feina que fan pel medi ambient als oceans. Deixeu-me anar-me'n a l'Aràbia Saudí, perquè és on ara mateix es troba, treballant des de fa 5 anys, aquest investigador i oceanògraf. Carlos Duarte, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de poder hablar con usted y sobre todo de poderle felicitar. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Para un oceanógrafo, para un científico, para una persona que lleva tantos años trabajando en pro de la investigación, ¿un premio así es un reconocimiento o está bien,
pero no es el reconocimiento principal, lo que más te llena.
Bueno, es las dos cosas. Es un reconocimiento importante, para mí particularmente importante por el nombre que lleva y la persona a quien celebra, que es el profesor Ramón Margalef, que es una persona con un peso importantísimo en el desarrollo de la ecología a nivel global, pero que además de esa importancia como figura de referencia, en mi caso, fue un mentor en los primeros pasos de mi carrera, que me orientó y me aconsejó sobre cómo iniciar mi investigación en ecología acuática y en el mar, y además también un amigo personal hasta su fallecimiento. O sea que para mí es particularmente importante, incluso emotivo, pues recibir este mensaje y además este premio. Además, este año se celebra el centenario del nacimiento del profesor Margalef, pero a mí lo que me motiva a hacer investigación no es recibir premios. A mí lo que me motiva es la pasión por descubrir y por el océano.
¿Y todavía sigue descubriendo cosas o ahora estamos en fase de intentar explicar lo que nos viene?
Ambas cosas. Por un lado, en la institución en la que estoy tenemos una enorme libertad intelectual para explorar todas las cuestiones que se nos ocurra. O sea, que hay una oportunidad de investigación y descubrimiento importante que estoy aprovechando, pero por otro lado también gano más perspectiva y tengo interés en hacer propuestas para resolver grandes problemas de la humanidad y los océanos, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad y la pérdida de hábitats.
Ahora voy a esto de la biodiversidad y los hábitats, que es realmente lo que nos preocupa, pero no dejo pasar la oportunidad de preguntarle, para usted la libertad y la investigación es importante y prioritario, hasta el punto de que decidió coger las maletas e irse tras encontrar un sitio donde podía trabajar más libremente y sin tantos quebraderos de cabeza.
Sí, bueno, de hecho ya antes de venir a Arabia Saudita estaba trabajando en Australia. 6 meses trabajaba en Australia y 6 meses en España, pero sobre todo el trabajo en España se hacía muy difícil, no ya por las dificultades de financiación, que en mi caso pues conseguía poder financiar mi investigación desde fondos competitivos europeos, sino por las trabas administrativas y las incertidumbres de cómo íbamos a operar cada año o casi cada mes. Y yo tenía una cierta premura, un sentimiento de premura de poder aprovechar pues el último trecho de mi vida laboral como investigador para resolver problemas, y los problemas que quería resolver no eran administrativos, sino eran problemas del futuro de los océanos y los problemas que aquejan a los océanos, pero también buscar soluciones para resolverlos.
Ahora está en Arabia Saudí, había trabajado en Canadá, como nos ha contado, ha estado hasta presidiendo la Asociación Americana de Limnología y Oceanografía, es decir, usted ha estado trabajando en muchos ámbitos y en muchos países. ¿Qué hace falta para que la investigación en España realmente sea prioritaria y sea importante? Ahora vamos a lo de los océanos, pero a menudo pasan por estos micrófonos científicos del CSIC, compañeros investigadores, oceanógrafos, que todo el mundo dice lo mismo: ostras, es que aquí es muy complicado, es que aquí es muy difícil.
Lo que hace falta es desligar la investigación de la función pública, digamos, crear una agencia de investigación que trabaje con presupuestos plurianuales, con criterios, digamos, de selección y adjudicación de recursos, también basados en parámetros internacionales, y que esté aislada con un muro de contención de los vaivenes de la vida política que acaban percolando hasta el día a día de los investigadores en cualquier asunto. Y la investigación es una carrera de fondo, con lo que si cada año o 2 años tenemos que empezar de nuevo a reinventar reglas, pues no conseguimos avanzar.
Y si aplicamos esto que me dice, ¿estamos inventando algo nuevo o esto ya existe?
No, esto existe en muchos países. Quizá la vinculación de la actividad investigadora a un ámbito de funcionario público en España sea una anomalía, quizá compartida con Francia o con algún otro país, pero la mayor parte de países la ciencia o bien reside en el ámbito universitario, que goza de una mayor independencia de, digamos, de los de las decisiones políticas, o si no está dotada de un estatuto propio. Incluso las agencias de financiación tienen un estatuto con un muro de contención entre los vaivenes políticos y los programas plurianuales de financiación de la ciencia.
Dentro de una hora voy a hablar con el científico Javier Aristegui. Él, bueno, en muchos artículos y en sus escritos defiende que tenemos 11 años para reducir al 50% las emisiones del planeta y hasta el 2050 para reducirlas a cero, porque los océanos ya no pueden más, porque se está demostrando que lo que estamos cogiendo hoy va a salir a la atmósfera en relativamente pocos años. ¿Está la situación como muy preocupante en situación de alarma, como afirma Aristegui?
Bueno, en realidad lo que usted refiere que la firma es básicamente la hoja de ruta que nos fija el Acuerdo de París, que es un acuerdo que no puede ya frenar el cambio climático, sino contenerlo a un nivel de calentamiento que no llegue a ser peligroso en términos de causar grandes catástrofes y daños a la salud de las personas, los ecosistemas o nuestros sistemas económicos. Y eso significa que para el año 2050 no solamente tenemos que tener emisiones cero, sino incluso emisiones negativas. Es decir, deberemos haber desarrollado tecnologías dentro de una década que sean capaces de retirar dióxido de carbono de la atmósfera de una forma eficiente para reducir los niveles.
Y más allá de salvarnos a nosotros como seres humanos, ¿reducirá la desaparición de biodiversidad, como nos explicaba hace cinco minutos? Es decir, ¿pararemos la desaparición de especies o esto es muy complicado?
Bueno, de hecho hemos hecho grandes progresos y hemos dado pasos adelante importantes en revertir el problema de una pérdida acelerada de especies y hábitats en el océano en particular, y en la última década estamos empezando a tener noticias muy positivas en cuanto a un resurgimiento de la vida en el mar con las políticas de moratorias de cazas de ballenas y otros animales marinos grandes que están empezando a permitir la recuperación de estas poblaciones. También conceptos de pesca sostenible están dando sus frutos en un aumento del porcentaje de stocks pesqueros que se explota de forma sostenible, y hemos detenido la pérdida global de manglares y, por ejemplo, la pérdida global de praderas submarinas. En el caso de los corales, son mucho más vulnerables al cambio climático y estamos viendo ahora pues pérdidas importantes debidas a olas de calor, pero yo soy optimista en el sentido de que si aprendemos de lo que hemos hecho bien, podríamos en tres décadas recuperar un océano abundante y pletórico de vida como el que empezó a estudiar el profesor Margalef en sus primeros pasos.
Oye, finalmente, sí, pero van los japoneses, estos tíos, y se ponen otra vez a pescar ballenas, y como tienen dinero, no hay ningún país que se atreva con ellos. Y por otro, los bosques submarinos, ¿no?, que también desaparecen. El otro día hablaba con un investigador que quiere hacer un mapa de los bosques submarinos, de su desaparición y de su situación actualmente.
Bueno, los bosques submarinos realmente estamos trabajando mucho en ello porque las estimas son imprecisas. De hecho, no es extensión de bosques submarinos a nivel global, y nosotros justo estamos apuntando a la primera estima robusta que viene a indicar unos 5,7 millones de kilómetros cuadrados de bosques submarinos, que es una extensión mucho mayor de lo que se pensaba que había, con lo que el papel de estos bosques es más importante de lo que pensábamos. Y además, mientras que es cierto que en algunos lugares se están perdiendo, por otros, en particular en las zonas polares y en el Ártico, están aumentando su extensión, con lo que a nivel global digamos, no podemos hablar de una pérdida neta de bosques marinos, aunque realmente el nivel global interesa poco a las personas, porque lo que le interesan son los hábitats de los que dependen y de los que gozan en su ámbito. O sea, que a una persona en el Mediterráneo, por ejemplo, estén desapareciendo los bosques de cistoseira, pues no le supone un gran alivio saber que en el Ártico están creciendo, ¿no?
Carlos, lo dejo hoy aquí, pero ha sido un placer saludarlo, conversar con usted, poderlo felicitar y sobre todo poder aprender. ¿Y qué quiere que le diga? Tomar también este positivismo, este optimismo que nos transmitía hace un momento sobre la situación de los océanos.
Muchas gracias a ustedes.
Y felicidades. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gràcies.
Adiós. Hasta luego. Carlos Duarte, l'oceanògraf que ha estat reconegut per la Generalitat de Catalunya, avui en directe des del Far, amb aquest missatge un tant optimista, optimista dintre de la realitat, que és que ens hem de posar absolutament tots ja. I avui volem seguir felicitant, perquè si el Carlos Duarte el felicitava per premi, a la convidada que tenim ara mateix al telèfon l'hem de felicitar per haver, no només haver presentat el treball final de carrera, sinó que, a més, haver-lo tret amb matrícula. Deixeu-me saludar la Montserrat Dols, que aquest matí ha fet la defensa del treball de grau a la Facultat Nàutica de Barcelona, un treball que ha fet col·laborant amb Drassanes Nicolau, de la zona de l'Ebre. Montserrat, molt bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
I moltes felicitats.
Moltes gràcies.
I en què consistia el teu treball? Què és el que has presentat i que, a més, ha estat mereixedor de matrícula? I molta atenció, perquè potser el futur de les construccions de vaixells passa per això que ens explicarà la Montserrat. A veure.
En primer lloc, us vull agrair la possibilitat que m'heu ofert de participar en aquest programa i poder fer ressò d'aquest estudi. Justament, com ja has comentat, avui l'he defensat amb l'ajuda, també s'ha de dir i destacar, dels meus tutors, del Xavier Martínez i el Jordi Torrago, i també ha sigut degut a aquest treball gràcies a la disponibilitat i l'assessorament del Miquel Nicolau. Mm-hmm. Però així ja per endinsar-nos una mica de què ha tractat aquest estudi, la meva idea era conèixer com es podia implementar la tecnologia de fabricació additiva, o més coneguda com impressió 3D, a la indústria naval i aplicar-ho a les drassanes Nicolau. Més completament, volia estudiar quines peces es podien fabricar utilitzant aquesta tecnologia. I quan vaig començar a treballar-ho, doncs vaig veure que les peces requerien de procediments i de compliments de normatives, societats de classificació i moltes altres coses. I a partir d'aquí vaig començar a desenvolupar un criteri per seleccionar les peces d'una embarcació.
I has demostrat i has arribat a la conclusió de que una part de l'embarcació es pot fer a través d'impressores 3D, el que significa augmentar la velocitat de producció i reduir costos.
Exacte. Concretament, de les peces estudiades, he determinat que un 40% de les peces estudiades poden ser fabricades amb fabricació additiva. I concretament he estudiat que la reducció de cost minva entre el 18% i el 90%, i la reducció de pes de l'embarcació està al voltant del 85% de cada una de les peces. I que són resultats molt, molt satisfactoris en aquest estudi.
És a dir, fem les embarcacions més ràpides perquè pesen menys, més lleugeres, més econòmiques i mateixes amb millors prestacions que si ho fem com s'ha fet tradicionalment, no?
Exacte, complint la normativa, i això, bueno, com ja has comentat, millora l'estabilitat també de l'embarcació, disminueix el consum de combustible, augmenta l'autonomia i també augmenta la capacitat de càrrega. O sigui, són tots beneficis per l'embarcació.
I l'aplicació és complex, és a dir, poder començar a fer aquestes peces requereix primer una gran inversió i després molt període de temps, o es pot fer d'una manera relativament ràpida?
Home, depèn també de la drassana o de qui ho vulgui implementar. Hi ha impressores que sí que tenen un cost menys elevat, de 2.000 euros, però també n'hi ha la que implementa en Avantia, doncs el seu cost és de 150.000 euros. I la que vol oferir les drassanes Nicolau és un permís també molt bo, que seria com la filla de la impressora de Navantia. Mm-hmm. Aquesta té un cost de 35.000 euros. Però tot i així, l'estudi que he fet és rentable comprar aquesta impressora i imprimir les peces d'una embarcació. A més a més, ens ofereix dissenys propis, personalitzats, complexos...
Déu-n'hi-do. Escolta'm, i com se t'acudeix la idea? És a dir, com se t'acudeix que amb impressora 3D es poden fer vaixells?
Doncs va ser un dia parlant amb el meu germà petit, concretament. Estàvem parlant d'impressió additiva, bueno, ell és més petit que jo, ara començava la carrera, i em va dir, ai, no has pensat mai de fer alguna peça per una embarcació, o si es pot fer tot el cas, fer un vaixell? I jo vaig dir, ai, pues, no he pensat, encara em faltava un any per ser quart de carrera, i quan vaig començar a pensar en el tema del treball final, vaig dir, doncs, ja que la tecnologia de fabricació activa és algo molt nou, de tecnologia 4.0, de fet, i això, doncs, intentem implementar-ho.
I així, a partir d'aquí, va ser quan vas començar a fer tot l'estudi. Ara, de fet, has acabat el final de grau, aquest és el treball final de grau. Ara què toca? És a dir, ara ja a treballar o no?
Bueno, toca dues coses. Per una banda, toca seguir formant-me, perquè crec que és imprescindible la formació contínua, i concretament continuaré fent el màster per ser enginyera superior d'enginyeria naval i oceànica, i després, per altra banda, sí que m'agradaria començar a tocar el món laboral, doncs amb pràctiques en alguna empresa o treballant, o si sí, vull intentar combinar aquestes dues opcions, ja que crec que, bueno, de fet, l'apropament a les drassanes Nicolau ja m'ha agradat, perquè trobo que ens enriqueix als estudiants tenir aquesta visió del món laboral. Així que trobo que seria interessant combinar aquestes dues parts.
Montserrat Dols, moltíssimes felicitats per aquesta matrícula, per el descobriment, per l'aplicació de la impressió 3D al món de la nàutica, i estem en contacte. Aviam quan podem navegar amb una embarcació dissenyada i feta per tu a través d'aquest sistema. Que vagi molt bé.
Ja veurem. Moltes gràcies.
A tu i molta sort. Que vagi bé. Fins després. A veure. Doncs així arribem gairebé a les 5 en punt de la tarda. Ens aturem 3 minuts i seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos sus seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero no hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas.
Mi vida, ya tu destino, rumbo fantasía.
El miedo te acorta la senda al camino, rebelde sin causa y allá tu destino. Mi vida es tu vida es mi vida. Actúe sin pensar, respondí sin preguntar, no me asusta, lucharé. Lloré sin sufrir, regalé yo sin pedir, no me asusta, lucharé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.